en 5 minuts. Si vols fer arribar les teves preguntes al doctor Mateo, envia un mail a en5minuts@radioestel.cat. Recorda-ho, en5minuts@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per servidor Ramon Rion, tots els dimecres a les 11 de la nit, aquí, a Ràdio Estel. Catalunya, molt bona nit, Andorra. Des de Ràdio Estel, tots som iguals, amb la Mònica Corral, Toni Huguet i servidor Ramon Rion. Avui, com a convidada, tenim l'associació Esclat i la seva directora general, la senyora Lola de la Font. Però tenim dues notícies que tenim que dir molt ràpidament, que diu que els metges del món van anunciar ahir la presentació d'un recurs davant l'Oficina Europea de Patents per intentar revocar la patent del Sofosbuvir. No sé ni quin és, però bueno. El nou medicament, que és aquest contra la hepatitis C, del qual s'ha qüestionat el preu. Preu desorbitat. La ONG va explicar que en cas que la patent fos revocada, s'obriria la porta perquè el producte, que es ven actualment en 41.000 euros, que baixi ara mateix als 89 euros. I la segona notícia, Mònica?
Doncs 5 atletes amb discapacitat intel·lectual tornaran a córrer la mitja marató de Barcelona aquest diumenge, 15 de febrer, a les 8:45 del matí. L'inici i el final serà l'Arc de Triomf, perdoneu. Aquests 5 atletes de discapacitat intel·lectual d'Special Olympics Catalunya i de la Federació ASEI corrent a la categoria general amb qualsevol, com qualsevol altre runner. Són el Roger Devesa, els germans Peláez, el francès Almagro i Román Vigara.
Recordin, Special Olympics Catalunya. Comencem amb la senyora Lola de la Fuente. Què tal? Què ens expliquem? Molt bona nit.
Molt bona nit i moltes gràcies per convidar-me al vostre programa, que és molt interessant.
L'has escoltat alguna vegada?
Sí, l'he escoltat i trobo molt interessant tots els temes que tracteu.
Doncs moltes gràcies. També gràcies a la Mònica Corral, que també és la persona que també... També està al peu del canó, i tant que sí. Escolti, més que res, la primera pregunta, i així, jo a vostès els vaig conèixer per la revista. Què ens pot explicar?
Sí, efectivament, editem una revista. És la revista Esclat. Nosaltres som una associació que ja existeix des de fa 38 anys i que es dedica a l'atenció i a l'ajuda i al seguiment de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats que nosaltres diem que és pluridiscapacitat perquè realment són diferents aspectes que es troben, diguéssim, que necessiten suport de la persona, no? Mm-hmm. I aleshores fa molts anys que treballem en aquest àmbit i també ja fa, crec que són 12 o 13, que editem la revista Esclat sobre el sector de la discapacitat. Mm-hmm. També intentem aportar articles innovadors i creiem que ha tingut ja 2 premis aquesta revista. I
ara en parlarem, contents. Ara en parlarem. Cada quan surt la revista?
La revista surt cada 3 mesos.
Cada 3 mesos.
Sí, surten 4 revistes a l'any.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Molt bé. I on la podem trobar, aquesta revista? On la podem... Que surten els mateixos centres d'Esclat o no?
Sí, la revista l'edita la pròpia associació Esclat i la distribuïm nosaltres entre els subscriptors. És veritat que es pot trobar a les federacions i alguns centres del sector, però no en els quioscs, no es troba, però es pot trobar a internet i despenjar-la en PDF.
Això es volia dir, ara que estem parlant, aprofitem que parlem de la publicitat, teniu pàgina de Facebook vosaltres o pàgina oficial? Sí,
tenim pàgina de Facebook, tenim Twitter i tenim pàgina
web. Com us podeu trobar?
A associacioesclat.com.
Genial, ja ho buscarem.
Tot junt, Associació Esclat, tot junt i amb dues S's.
Ja tens feina, Mònica.
Sí, tant, els buscaré i els agregaré. Això de la publicitat va molt bé per intentar apropar-nos més a la gent, clar que sí. Bueno, hem estat parlant abans, ets una directora de l'Esclat.
General.
Evidentment. Fas un munt de coses, és d'agrair, no?, que una persona doni a l'abast de tanta quantitat de coses que feu. Voldria que m'expliquessis una miqueta els centres que corren al vostre abast de l'Esclat.
Sí. I quants en teniu a Barcelona?
És una entitat, l'Associació Esclat és una entitat de Barcelona. Estem a la ciutat de Barcelona, tot i que és veritat que tenen persones de tota l'àrea metropolitana, però els centres els tenim tots a la ciutat. Llavors, dues coses. Primer, sí que és veritat que hem fet moltes coses, però no puc dir que sigui un mèrit només meu. Penso que tenim un equip de professionals molt bo, molt important, molt entregat, gent molt entusiasta, que tenim ganes que ens agrada molt la feina. Llavors, és fàcil treballar. Això segur que ho compartiu quan tens un equip que realment doncs t'hi dona suport i que també cadascú fa la tasca que contribueix a la tasca general de tots, no? Això per una banda. També les famílies, perquè aquesta entitat la van impulsar i la van crear unes famílies que en l'any 77 tenien els seus fills afectats de paràlisi cerebral i aleshores van crear aquesta entitat. I això ha anat creixent amb l'ajuda de famílies noves que s'han incorporat, amb l'ajuda de professionals nous que també s'han anat incorporant i també amb l'ajuda dels ciutadans, de les fundacions, de les federacions, de les entitats, que tots coneixem, no? Des de també la Fundació 11, els poders públics, la Generalitat, l'Ajuntament. Vull dir que després tothom s'ha anat una mica coordinant per ajudar que aquesta tasca que fem doncs sigui una tasca que realment tiri endavant i funcioni.
Molt bé.
La visió que té, perdona, Mònica, la visió que té Esclat, quina és?
Bé, la visió que nosaltres tenim, no he dit que tenim els centres que tenim.
Ara parlarem.
La visió que tenim és que les persones, com bé diu aquest programa, tots som iguals.
Però a la vegada diferents.
I a la vegada tots tenim diferents qualitats o diferents capacitats i diferents maneres d'aportar en aquesta societat. Però aquesta societat no estaria completa si no fos inclusiva. Vull dir, si no acceptéssim que tots hem de dir alguna cosa. Alguns doncs tenen unes potencialitats en uns temes i els altres en uns altres, no? I aquesta és la gran aportació de la diversitat. Si tots féssim el mateix, si tots fóssim matemàtics, ningú sabria escriure una poesia. Llavors tothom ha de tenir doncs la seva cabuda amb el seu talent, i tots en tenim de talents. També les persones amb discapacitat. Jo penso que he après moltíssim de les persones amb discapacitat. Totes tenen molt que aportar. I no podem ser una societat de tots si no acceptem que tots hi tenim cabuda.
Molt bé. M'emociona parlar d'aquest aspecte perquè jo vaig estar treballant d'educadora especial, no? I és cert que potser estem equivocats. Aquestes petites persones o grans persones realment ens aporten molt a la nostra vida, no? Imagino que exploteu, perquè cada un d'ells tenen doncs una habilitat i exploteu aquestes habilitats per tal de que el nen o l'adult es senti doncs reconegut, no? M'imagino.
Sí, sobretot no es tracta tampoc d'una competició, sobretot el que t'has de sentir és acollit, saber que se't respecta, que se t'accepta, tots ens hem d'acceptar tal com som, intentar, evidentment, aprendre i millorar i créixer, però tal com som nosaltres, i buscar la felicitat. Tots tenim aquest dret, no?, el somiar, i somiar, escolta, tots ho hem de fer. Llavors, nosaltres, quan estem davant d'un nen que té paràlisi cerebral, que és un nen que no controla els moviments, que té afectades les extremitats superiors i les inferiors, que a vegades tampoc té ni control del cap, que no pot parlar, Nosaltres estem davant d'una persona i el que hem de fer és transcendir una mica la imatge. Ja sé que és difícil perquè avui en dia la imatge és tan important, sí, que realment no veus més enllà de la imatge. I el que hem de fer és traspassar aquesta barrera que és la imatge i connectar amb la persona que hi ha dins. I la persona és aquella que connecta amb tu, que fa un somriure, que fa una mirada, que fa una expressió. I amb això, jo penso que és el punt de partida per connectar amb aquest nen i començar a treballar. I a partir d'aquí podem fer, que fem nosaltres, esclat, no? Aportar tot el que siguin ajudes tecnològiques i fem moltes coses perquè aquell nen que no es pot comunicar parlant es
comuniqui panells, no?
amb uns comunicadors, que es comuniqui. Ara, per exemple, estem treballant, que ja ho tenim pràcticament acabat, no? Amb un sistema de WhatsApp amb símbols i amb pictogrames, perquè només doncs, tocant amb el dit o tocant amb un comandament o amb un joystick aquell nen es pugui comunicar. I si jo li puc escriure doncs, que aquell aparell m'ho tradueixi en el dibuix, en el símbol, amb el pictograma que el nen coneix. Sí. O sigui que, realment, ara tenim una tecnologia i uns avanços que ens faciliten l'accés a moltes coses, a la comunicació, al desplaçament, a moltes coses que abans no teníem. Uh-huh. Aleshores, què hem de fer? Hem de posar aquests suports perquè la persona es pugui relacionar com si no tingués aquesta discapacitat. El que hem de fer és adaptar l'entorn i acceptar la persona com és. No, abans era o tu encaixes aquí o no funciona. És la persona la que s'ha d'adaptar i nosaltres diem no. És l'entorn el que ha de donar aquests suports perquè la persona tal com és pugui desenvolupar-se com a ciutadà.
Vostès tenen un departament d'investigació i desenvolupament, també, no?
Sí, efectivament. Tenim el Centre Especial de Treball, que es diu Esclatec, i estem des de l'any...
Bueno, en diminutiu, a més,
Esclatec. Tec de tecnologia.
Ah, val,
Esclatec.
Sí.
Esclatec. I també de Centre Especial de Treball, al revés. CET, Centre Especial de Treball. On treballen 15 persones amb una discapacitat, també amb paràlisi cerebral i discapacitat, però que amb l'adaptació que hem fet dels mitjans de producció i de tots els llocs de treball, amb aquestes adaptacions, realment el que dèiem abans, poden treballar i poden contribuir. I tenim un departament de recerca que dissenyem doncs, tots aquests productes que poden servir per l'accés a tot i també dissenyem productes propis, com un carret de la compra motoritzat, per la gent gran, bueno, moltes coses que hem fet dintre de les tecnologies de suport.
Com ens agrada que buscar tipus de solucions per arribar més a aquests nens, no?, pobres, que a vegades, bueno, la societat és canviant i ens hem d'anar adaptant i està molt bé que hi hagi una recerca. Abans de tot, anem a començar pels petitons, perquè ja estem pels grans. Sí. A veure, vostè... Sí, compta amb els centres del Centre Esclat, que és una escola especial concertada, oi?, per infants de 3 als 18 anys. Després comptem amb l'Esclatet, que és a partir dels 14 anys, i després Esclat Marina, que és la residència.
Bueno, Esclatec és per persones que ja treballen.
Exacte, és el que hem dit ara. Sí, perdona,
I entre mig, raó. Entre l'escola i el centre de treball, tenim centre ocupacional, que es diu Esclat 2. No som molt originals amb els noms, però es diu Esclat 2, i després tenim el centre Acades, que és un centre de dia.
Molt bé.
O sigui, és escola especial, centre ocupacional, centre de dia, centre especial de treball i la residència.
M'he descomptat, Quants en tenen en total a Barcelona?
En total en tenim 5.
En tenen 5, deu dir-ho, Mònica.
Doncs ens podries explicar una miqueta què feu al centre Esclat, a l'escola especial, als professionals que hi treballen, el tipus d'infant que teniu, que bueno, ja ho has dit, paràlisi cerebral...
Sí, a l'escola tenim... l'escola està al districte de les Corts i aleshores tenim, com bé has dit, doncs, l'etapa escolar, no? l'etapa educativa bàsica. Llavors fem tot el currículum de primària i secundària, però amb moltíssimes adaptacions. Per què? Perquè realment assolir els continguts és difícil, però ens treballem molt més en els valors i els procediments, una mica, no? Què intentem? Doncs que quan acaben l'etapa escolar tinguin una mica les habilitats de la vida quotidiana per fer una mica el pas a la vida adulta, el que li diem la transició a la vida adulta, i arribin, com a mínim, doncs, amb aquelles capacitats de desenvolupar-se el més possible, no? Hàbits d'autonomia social, hàbits d'autonomia personal i els aprenentatges mínims, no? Aprenentatges significatius, això sobretot, que realment tinguin una transcendència per a aquell nen. I després, de l'escola, que a l'escola també fem una tasca de suport a l'escola ordinària, o sigui, els nostres professionals van a l'escola ordinària a fer suport amb els alumnes que estan amb discapacitat, que estan dintre de l'escola ordinària en inclusió, però que necessiten un suport. Llavors, això també ho fem des de l'escola Esclat. Després, quan acaben l'etapa escolar, aleshores accedeixen o bé al centre ocupacional o bé al centre de dia. Quina diferència hi ha entre els dos centres? Que una mica el centre de dia seria pels que necessiten més suport, els que tenen més dificultats de connectar amb l'entorn. I el centre ocupacional són, estan els que no poden treballar el que es diu una activitat laboral remunerada, però sí que poden fer activitats d'ocupació terapèutica i poden fer petits treballs que després, doncs, bueno, nosaltres treballem amb alguna empresa, també estem presents a fires, a les mostres d'entitats, i allà, doncs, el petit producte que fan al centre ocupacional ho posem allà a disposició de la gent. I en el centre de dia fan un treball molt més centrat en la persona i molta activitat social. Sortim fem hipoteràpia adaptada amb cavalls, fem teràpia assistida amb animals, amb gossos, fem amb piscina, vull dir, fem moltes sortides i molt treball també de relació
social. Molta feina, molta feina.
Social.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
I també amb la Mònica Corral, aquí en directe, que ens la vam deixar aquell dia que vam fer la falca, però aquí estem una altra vegada, Mònica.
Bona nit.
Hola, què tal?
Bona nit. Molt bé.
Enxanté. I abans volia dir una cosa. La senyora Lola de la Fuente ha dit alguna cosa de somiar, que sí? Jo els hi vull fer una pregunta a totes dues, i el Toni, que està també a control. Vostès, de tant en tant, quan dormen, somien? I els agrada volar?
Doncs jo... És una cosa que a mi m'encanta somiar, no? Perquè...
Sí. I volar?
Volar no m'ho he plantejat mai.
A vostè li agrada volar?
Sí, sí, m'agrada molt.
Ah, llavors ja somia, senyora.
Sí, sí, somia.
Sí, evidentment.
És un acudit una miqueta raro, no?
Sí.
Somio molt, somio molt.
No, és una cosa d'aquelles de que es queda la infància, no? I jo, per exemple, moltes vegades quan m'aixeco bé, dic que he somiat alguna cosa bonic, però no me'n recordo. Doncs li dones el cap i acabes arribant a aquell somni,
algun
no?
Algun dia farem un programa...
De somnis.
De somnis.
Doncs somiarem
tots. No. O sigui que ningú parlarà aquest dia. Serà
però...
un programa mut, Toni, ja, sí. Ja ho veuràs, ja.
Però realment somiar és important, perquè quan tens un somni, a vegades treballes per fer-lo realitat. Si no el tens, és més difícil que sigui realitat algun dia. I això el Martin Luther King ho tenia molt clar, no? Tenia un somni i aquest somni...
Sí, senyora.
Poc o molt s'ha fet realitat,
sí,
no? Llavors jo crec que sí que és bo el somni, per perseguir-lo.
Jo no em vull descuidar de dir una cosa que algun altre programa sí que m'he descuidat. Vull, necessito, desfibriladors. Demano a la Generalitat de Catalunya... Desfibriladors. Necessitem a les farmàcies, als centres de treball...
Els nostres centres necessitem. Avui ho hem estat parlant en una reunió i són molt cars.
Sí que és veritat, sí.
I almenys a la residència és molt important tenir-ne un, eh?
Ja que estem parlant de la Generalitat de Catalunya...
Doncs estaria bé escoltar aquesta crida, no?, que es necessiten, que valen molts diners, i hi ha molts centres que ho necessitem, no?, perquè si desgraciadament algun dia arriba a passar alguna cosa, és més, a Barcelona algun cop ha passat, em sembla que a Sants, que va haver un home que li va donar un atac de cor, i gràcies va haver un desfibrilador i el van poder aturar.
Correcte.
I
mira,
van poder salvar la vida.
Vull dir una cosa, i hagués notícia d'ahir mateix. El conseller Boi Ruiz, ahir mateix anant amb el cotxet, anava a fer una altra història, com dic jo, va tindre que atendre un accident amb un motorista, evidentment.
Imagina't.
El conseller, el Boi, és doctor, és en traumatologia. O sigui que, va, jo ho dic, eren les 11 i 26 minuts de la nit, ho tinc al mòbil, el Boi em diu, ens veurem aviat. Això vol dir que el tornarem a tindre a la ràdio molt aviat.
Molt bé.
O sigui que, bueno, entrem en aquest tema, però vostè també volia fer una queixa.
Sí, la de les famílies.
Exacte.
Ah, bueno, no.
Sí.
Jo, a veure, aprofitava que estem aquí entre amics, no?, entre tots els que ens estan escoltant i els que esteu aquí amb mi, que realment, a veure, la situació de les famílies que tenen fills amb una discapacitat important, com és el cas de la que treballem nosaltres, Esclat, no?, que són persones que realment necessiten suport generalitzat, diem, perquè necessiten suport per gairebé totes les activitats de la vida diària. Doncs que és veritat que s'ha fet un gran esforç en els últims anys perquè hi hagin aquests centres que comentàvem, el centre ocupacional, el centre de dia, el centre, la residència, i que estan molt ben atesos, però ara ens trobem en que els problemes de la crisi i els problemes del finançament estan ofegant molt a les entitats socials. I què passa? Que no arribem, sempre estem intentant buscar altres recursos, no? I que... la pròpia Generalitat ara doncs, està demanant un copagament a les famílies més alt del que venien fent. Uh-huh. Això ve determinat d'una llei que també està molt contestada al Parlament de Madrid, s'estan recollint signatures, però també desenvolupada aquí a Catalunya. Llavors, què passa? Que han fet una calculadora nova que compta amb els béns que té cada persona i aplica un mòdul de copagament. Però aquest mòdul el que fa és que al final... Hi ha molts casos que només deixa 130 euros de butxaca per tot el mes, no? I que realment això és insuficient per les necessitats d'una persona, de qualsevol persona, però més d'una persona que necessita més suport, com hem dit, que necessita un suport generalitzat. Aleshores, sí que ens agradaria que hi hagués doncs, una moratòria de l'aplicació d'aquest copagament, que esperéssim a veure si això es pot solucionar d'alguna manera, que no sigui apretant sempre... Doncs, a les famílies que ja tenen doncs, una càrrega important a sobre. No? I només faig una crida que, bueno, que realment...
Que és molt interessant.
Ens agradaria que això es tregués d'un altre lloc, que fos de les famílies.
Restaurante Cucurucho Ronda patrocina este programa. Restaurante de freituría y cucurucho del puerto en un ambiente agradable. Tenemos más de 100 platos.
Estamos en San Boi, Ronda San Ramón 123 y Ronda Ramón Otero Pedrayo 21 de Castelldefels.
Recuerde, restaurantes Cucurucho Ronda.
Nos encontrará en San Boi y Castelldefels.
Volem llegir-te. Escriu-nos a totsomiguals@radioestel.cat.
Lola, bona nit un altre cop. Fes-nos un petit esment de la residència, de tot el que feu, tot el que treballeu.
Sí, a mi m'agrada molt parlar de la residència Esclat Marina perquè realment és un equipament absolutament innovador. És una residència que les portes estan domotitzades perquè cada usuari té la seva targeta i controla com encendre la llum, com baixar les persianes, com comunicar-se, cridar als educadors. Vull dir que hem fet un esforç perquè realment aquesta tecnologia que hem comentat abans estigui a l'abast de solucionar-li i fer-li més fàcil la vida a les persones. És un edifici que té una rampa que permet doncs, que la gent no necessàriament hagi d'agafar l'ascensor i les persones que van en cadires de rodes es van per la rampa. És un centre absolutament pensat per les persones i quan la gent ve, perquè és molt modern i és molt acollidor, tothom diu, ostres, quina meravella, no? És com un hotel de 5 estrelles. I realment pensem que aquesta qualitat, aquesta innovació, l'hem de posar al servei de les persones, de totes les persones, també de les persones que tenen discapacitat. I per això creiem que hem d'apostar per aquest sector, no? I pensem això, que la gent entengui que tots formem part d'aquesta societat i convidem a qui vulgui, doncs, a que vingui a conèixer-nos.
Esclat Marina, que està al carrer Tortosa 22.
Exactament, sí, al districte de Sant Montjuïc, al final del passeig de la Zona Franca.
Molt bé.
Doncs jo, Mònica, senyora Lola de la Fuente, tenim que acabar. Se'ns passa volant, com sempre, volant. No? Sí. O sigui que només li tinc que agrair la seva participació en aquest programa, que a partir d'ara també és el seu, compti amb ell, i ens tornarem a veure ben aviat, no?
Moltíssimes gràcies a vosaltres i sí, ens tornarem a veure quan vulgueu.
Molt bé, moltes gràcies.
Dit i fet, com deia aquell dibuix animat, en Garfield, se'n recorda?
Sí,
sí, tant que sí.
Moltes gràcies. Bona nit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, compartir vivències i que sempre fa goig tenir gent amb nosaltres que treballi aquesta i ajudi els infants, que clar que sí, que tots som iguals però a la vegada diferents. Evidentment.
Oh, carai, com deia el Capri.
Clar que sí.
Ho acabes de dir, Mònica,
sí,
i tant que sí.
Sí, sí.
Bueno, senyores, senyors, hem arribat a les acaballes, no? A les acaballes, al final d'aquest programa una altra vegada. El fred ja comença a baixar, comença a pujar la temperatura, i, sincerament, Tots Som Iguals, doncs seguirà com cada setmana aquí amb tots vostès de Ràdio Estel. La senten, aquesta música? Escoltin. repetirà una altra vegada la música, perquè diu allò de tots són diferents i tots són iguals, però acabem ara mateix. Senyores, senyors, molt bona nit. Com sempre, Mònica Corral.
Molt bona nit.
Bona nit, Toni Huguet, a les vies de so. Una altra vegada, gràcies per vindre, senyora Lola de la Fuente.
Gràcies,
ha parlat
bona nit.
Ramon Rion, Catalunya, Andorra. Adéu-siau, ens veiem aviat.